Converses. COPE Catalunya i Andorra.
Molt bona tarda, senyores i senyors. Benvinguts, com tots els dissabtes, al Converses. Estem, com ja és habitual, al restaurant de l'Eurostars Gran Medina, al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte ens acompanya l'Enric Sierra, adjunt a la direcció de La Vanguardia. Bona tarda, Enric, benvingut. El Joan Corbera, director de Relacions Institucionals del Liceu. Bona tarda, Joan.
Molt bona tarda.
Maria Jesús Cañizares, delegada de ABC Catalunya. Bona tarda, Maria Jesús.
Bona tarda.
I el Manel Manchón, que és el redactor de Política d'Economia Digital. Bona tarda, Manel, també.
Bona tarda.
I el convidat d'aquest dissabte al Converses, el senyor Josep Rull, que és coordinador general de Convergència Democràtica de Catalunya. Bona tarda, benvingut, senyor Rull.
Molt bona tarda.
Molt bé, tanquem setmana, senyor Rull, una setmana políticament molt intensa, no? Tot el que envolta la consulta del 9-N, i després hem tingut la detenció, posterior posada en llibertat, del fill petit de l'expresident Jordi Pujol, Oleguer Pujol, en fi, l'escorcoll de casa seva. Jo, en fi, assumptes econòmics i tèrbols molt, molt estranys, molt oscurs. Vostès, des de Convergència, pensen que d'aquí al 9-N encara sortiran més coses que poden, segons vostès, embrutir tot aquest procés del 9-N?
Nosaltres el que diem és, diem el mateix sobre aquest tema que podríem dir de qualsevol ciutadà. Sí, nosaltres, per nosaltres, Oleguer Pujol és un ciutadà ordinari. No tenim, com a partit, no ens hi hem de posicionar d'una manera específica. Ens hi posicionem com ens posicionem sobre qualsevol esdeveniment, preocupats per casos d'eventuals irregularitats, afirmació de la presumpció d'innocència, demanar a la justícia que treballi bé, que treballi de manera diligent, però també expressar una certa preocupació, perplexitat, perquè la gesticulació que s'expressa en aquests casos, quan hi ha aquests escorcolls, quan hi ha aquestes detencions, aquí a Catalunya és sensiblement diferent del que passa a d'altres llocs. Aquí, diguem-ne, hi ha un excés de gesticulació, sigui en aquest cas, sigui en el cas d'Alcanar, que ha afectat un alcalde d'Esquerra Republicana, sigui Torredembarra, hi ha un excés de gesticulació, o sigui, per exemple, en relació a la Federació de Municipis de Catalunya. Aquí ja veiem, diguem-ne, que en els mitjans que s'utilitzen hi ha una certa desproporció que a vegades té més objectiu, diguem-ne, buscar un impacte mediàtic que no pas l'operativitat d'aquella actuació policial o d'aquella actuació judicial.
I això ho diem
en relació a Oriol Pujol, o l'alcalde d'Alcanar, o l'alcalde de Torredembarra, o els alcaldes de la Federació de Municipis, o el que correspongui. Mm. Això no pot ser. Per altra banda, també som molt, molt contundents, és a dir, presumpció d'innocència, però que la justícia treballi, i si hi ha irregularitats i s'ha de condemnar, que es condemni. I això ho apliquem, en aquest cas, i a tots els casos que tinguem al davant.
El que li deia, està assenyalant directament amb algú. Qui és? El govern del senyor Mariano Rajoy, la policia, l'estament judicial?
No, aquí el que hem de veure és, algú ens hauria de respondre, algú, jo no vull assenyalar, però algú és evident que pren aquestes decisions, perquè, diguem-ne, ahir mateix ho deia el portaveu de la CUP, que no és sospitós de ser de Convergència, era molt contundent, evidentment, com ha de ser en aquests casos de corrupció, però deia a Rodrigo Rato no l'escorcollen en aquests termes amb la mateixa intensitat a casa seva a les 8 del matí, per exemple. No passa, això no passa. I per tant, el que hem de veure és perquè hi ha reaccions i actuacions diferents en un cas i en un altre. Jo simplement ho deixo aquí, no vull desenvolupar més, però aquest és un element objectivable i en relació al qual no només ens hi posicionem determinats partits, sinó que un sector ampli de l'opinió publicada en aquest país fa la mateixa reflexió. És a dir, hem de ser contundents a la persecució del delicte, tota la contundència, però el que no hi pot haver és, davant d'un mateix fet o d'una mateixa circumstància, maneres d'actuar diferents. I això no és bo ni per a Catalunya ni per l'Estat espanyol. Ni per a Catalunya, evidentment, perquè ens tensiona, ni per la credibilitat de l'Estat espanyol. Insisteixo, perquè hi ha algú que vol buscar d'altres lectures. Vol dir que vostè demana impunitat? No, no. Contundència a l'hora de perseguir allò que es considera que pot ser una actuació delictiva. Presumpció d'innocència, però a l'hora d'utilitzar mitjans, els mateixos mitjans, aquí i arreu en un estat de dret.
Al més d'una ocasió, des de Convergència i Unió s'ha relacionat tot aquest tema del cas Pujol amb el procés independentista. Ho continua vinculant vostè? També pensa el mateix?
No. Jo amb això seré molt escrupolós, però evidentment hi ha determinades coses, determinades coincidències, doncs, que criden l'atenció. Si quan exploten determinats escàndols a Madrid que afecten persones rellevants del Partit Popular, i curiosament al mateix dia hi ha un altre tema que ho tapa pràcticament tot, doncs són unes casualitats molt casuals, no?
Cas del Cebes, cas Oriol Pujol.
Exacte, i hem de veure exactament el que hi ha, però si algú pretenia que aquest afer, que insistim, s'ha d'anar a fons des del punt de vista de la justícia, amb la comissió d'investigació que afectarà, diguem-ne, els diversos supòsits que hi ha hagut de frau fiscal a Catalunya, s'ha d'anar a fons. És evident que hem de ser els primers interessats, però aquells que creien que amb el cas Pujol desarticulaven la capacitat de mobilització de la gent de Catalunya s'equivoquen profundament, que és el que va passar l'11 de setembre. S'equivoca profundament. Hi ha algú que hi ha volgut buscar aquesta vinculació. Deixem treballar la justícia, no barregem una cosa amb l'altra, i en darrera instància estem molt convençuts que la societat catalana és prou madura per entendre què és què, per entendre que aquí i en un estat independent, quan hi ha conductes que no són vàlides, s'ha d'anar amb totes les conseqüències, i que aquí i en un estat independent hi ha un principi fonamental a l'estat de dret, que és la presumpció d'innocència. Aquestes són les normes del joc i hem de ser capaços de poder-les consolidar i de poder-les compartir.
Molt bé, obrim micròfon ja a la resta de companys de taula que volen preguntar al senyor Josep Rull, per exemple a Joan Corbí.
Sí, ara feia referència a la pena de telediari, no?, que això dona per una tesi, i espero que algun dia des dels col·legis professionals de periodistes podem aclarir aquest tema, no? Perquè en alguns casos la policia et crida o la justícia et crida i poden haver imatges, i en altres casos no. Recordo, vostès els ha afectat, per exemple, amb el cas Pretòria, no?
Sí, senyor... allò va ser molt...
Va expulsar-se els pantalons perquè li queien davant d'una furgoneta, clar, exacte, i encara està per jutjar, etcètera, no?
Sí.
Bueno, jo, molt simple, s'esperen algun altre cop d'efecte de la policia o la justícia abans del 9N?
Podria passar, és a dir, podria passar, però aquest és un mecanisme que, insistim, algú pretén generar aquesta situació de tensió i una sospita en relació a tot allò que està passant a Catalunya en l'àmbit polític. Jo insisteixo, aquest és un poble, el poble català, extraordinàriament madur, que sap desgranar el blat de la palla, i que sap exactament el que hi ha, i sap si hi ha intencionalitats al darrere o no. Contundent a l'hora d'apostar per un país transparent, democràtic, que faci les coses ben fetes, que vol dir tot, que no hi hagi actituds irregulars, que es persegueixi el delicte i que es garanteixi la presumpció d'innocència. Insisteixo, amb això, jo crec que aquestes són normes que hauríem de poder compartir molt àmpliament, i que quan s'intenta utilitzar algunes expressions de la policia o la justícia per resoldre en els tribunals allò que no es pot resoldre a les urnes, anem malament.
Enric Sierra.
Sí, en relació a si ja s'espera un cop judicial o policial, a mi m'agradaria saber la seva opinió en relació a quina serà l'actitud del govern central finalment de cara a aquesta nova consulta plantejada pel 9N, perquè sembla que hi ha com si hi ha dues línies d'investigació,
sí.
Coincideix, diguéssim, amb tot el tema Acebes, no? Una part del govern central estaria partidària de no inflar més la polèmica i deixar passar aquesta consulta, i d'altres doncs reclamen novament una acció judicial o una acció contundent per evitar-la. Què li diu el Nas? En aquesta ocasió no passarà el que va passar, diguéssim, amb el Tribunal Constitucional?
El Nas el que em diu és que han començat utilitzant, diguem-ne, la ridiculització com a eina bàsica. És a dir, ho hem aturat, això és menor, això és irrellevant. Jo crec que també és una certa constatació de les dificultats que tenen per poder atacar jurídicament aquesta nova iniciativa, perquè no està basada en una llei específica ni en un únic acte administratiu, en un únic decret o en una única norma, sinó que l'hem construït des de la suma de diversos actes administratius a l'empara d'un principi que és la participació ciutadana, que és una competència que té reconeguda la Generalitat de Catalunya. Per tant, davant de la impotència hi ha aquesta tendència a ridiculitzar, és una primera etapa, però és veritat el que diu vostè, que aquí hi ha aquestes dues línies, i ens consta que hi ha uns membres del govern espanyol que estan més per la línia de hands off, de deixem fer, i uns altres que són molt contundents. Jo crec que en seran més a mesura que es vagi veient que això té solidesa, que el dia 9 de novembre hi ha quatre elements que són els mateixos que hi havia en l'anterior sistema de llei de consultes i que s'assemblen molt al que és un referèndum. Que hi haurà urnes, que hi haurà unes paperetes per respondre una pregunta concreta, que es crida a votar com a mínim la mateixa gent que amb l'anterior 9 de novembre i que les urnes no seran al carrer sinó en locals públics. I per tant, allò que en principi era una costellada, doncs home, és una costellada que va agafant, diguem-ne, una certa solidesa, perfectament, diguem-ne, ajustable a la llei i el que és un mecanisme de participació ciutadana. Jo he estat regidor de Terrassa durant 11 anys i hem fet diversos processos de participació per escollir les prioritats a l'hora de fer els pressupostos. Jo deia participació en els pressupostos. Hi havia urnes, es votava i es feia perfectament dins del marc de la llei. Però jo crec que aquest neguit, aquella sensació de dir ui, 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 que això...
De tota manera...
Ja veurem, però jo crec que hi ha una dificultat objectiva,
sí, justament,
que és com poder-ho atacar.
I aquí...
Jo crec que això neguiteja bastant Madrid i han començat a dir, potser el registre de participació, és a dir, és un registre rogat, en el sentit que tu t'inscrius i votes, però aquells que no s'inscriuen potser els haurien de protegir d'alguna manera específica. Aquest és un cert relat que planteja el ministre de Justícia, però és molt difícil.
Però estan esperant que el president Mas firmi alguna cosa. La firmarà perquè després la puguin impugnar?
Doncs
com s'ha dit unes hores abans del
això
dia.
Això no els ho diré pas.
Però si ho fes, no seria portar que allò que deia el president de l'astúcia fins a un límit, jo crec que ha exagerat, és a dir, firmar just el dia abans buscant que la suspenguin d'alguna manera.
És que no cal.
Que no es podrà suspendre perquè si es fa el mateix dia 9 no tindran temps
no,
material.
No, perquè hem fet tota una suma d'actes administratius que tenen coherència amb un procés de participació. Què són els actes administratius? Doncs la utilització d'instituts i d'altres equipaments públics, vol dir bàsicament la compra dels ordinadors adscrits en el Departament d'Ensenyament, vol dir tot un seguit d'elements que sota el paraigües de la competència genèrica que la Generalitat té de participació ciutadana constitueixen un procés de participació. Un acte administratiu el que et permet fer uns anuncis informatius o un altre que et permet obrir una pàgina web a la qual tu informes d'aquest procés participatiu. Però no necessàriament hi ha d'haver, diguem-ne, un paraigües amb un únic acord de govern en forma de decret que doni cobertura a tot plegat, perquè tot ja té coherència en aquests moments.
En tot cas, no s'estaria buscant aquesta suspensió, perquè vostè
no.
Mateix ha dit que es comença a semblar molt a la idea original d'aquesta consulta.
Sí, sí, sí.
Es farà, els partits
no,
faran
per això,
campanya...
Perquè l'anterior consulta...
Es va animant
sistema...
la cosa fins a arribar al punt de que potser
és un sistema
entra,
de participació.
El govern espanyol entra.
No, nosaltres el que hem dit és que és una idea, i sobretot el que ens agradaria és poder-ho treballar molt, traslladar, si em permeten, els oients de la COPE, d'una manera molt directa. Dins la Constitució espanyola hi ha marge suficient per poder posar les urnes en forma de referèndum, en forma de consulta o de qualsevol altre sistema de participació ciutadana. Hi ha marge. El problema no és jurídic, sinó de voluntat política. Quan el president Rajoy diu no puedo, ni quiero, de poder pot. De poder pot, la Constitució espanyola és prou àmplia, té suports molt sòlids, l'article 92, que permet fer referèndums consultius. Hi ha marge per poder-ho fer. Però després, la segona part d'aquesta afirmació del president Rajoy és la clau. No quiero ni debo. A vegades hi afegeix aquest altre element. I aquí és el que és sorprenent. Per nosaltres, el 9 de novembre, i aquest és el missatge que ens agradaria traslladar al poble espanyol i a l'estat espanyol, no és el problema, és l'oportunitat. Les urnes el 9 de novembre són aquell espai de confluència entre Catalunya i Espanya, que és dirimim-ho democràticament. Dirimim-ho, coneixem. Rubio Llorente ho deia en relació en el referèndum. Rubio Llorente, per entendre'ns, havia estat vicepresident del Tribunal Constitucional i president del Consell d'Estat del Regne d'Espanya. I ell deia, utilitzem el referèndum per saber de manera clara què està passant a Catalunya. Si això que es diu que hi ha una majoria per la independència és veritat o no. I per tant, amb la mesura que a Espanya els referèndums són consultius, que no tenen efectes jurídics vinculants, mirem aviam què passa, si hi ha la majoria silenciosa pesa més o hi ha aquesta majoria independentista. I quan ho tinguem acreditat, gestionem-ho políticament. Aquesta és una opció intel·ligent i és una opció lògica. El problema és que hi ha una actitud tancada i obtusa per part del president Rajoy i cada pas per impedir aquest procés el que fa és engruixir gent que creu que l'única opció és marxar de l'estat espanyol. Perquè hi ha molta gent que té la sensació que Espanya o l'estat espanyol ha renunciat a ser l'estat dels catalans. Aquesta és la idea. Cada vegada més, i acabo, i perdoni que m'he allargat potser més el compte, a vegades la gent de fora et fa veure les coses d'una manera molt més simple. Jo sempre explico l'anècdota d'un estudiant de sociologia britànic que em va venir a veure al Parlament. I em diu, de tot això que estan fent vostès, saben què és el que m'ha sorprès més? Vaig quedar parat. I em diu, miri, jo m'he estat mirant les sèries d'enquestes sobre diversos temes i veig que tot just fa 7-8 anys a Catalunya només el 15% de la gent volia la independència. Diu, i ara, en funció de les enquestes, entre el 45 i el 60%. Diu, què és el que ha passat perquè en tan poc temps hi ha hagut un increment tan extraordinari de gent que creu que l'única opció és sortir. Diu, i a més, he anat analitzant, diu, hi ha molta gent, diguem-ne, que van a l'independentisme sense passar pel nacionalisme, per entendre'ns. Amb un caràcter molt operatiu, molt de dir, escolta'm, molt pràctic, si això no ho podem fer aquí, doncs anem a buscar eines que permetin servir millor la gent. Aquesta és la idea, i aquesta és la pregunta. I la pregunta que no es fa al Madrid polític, nosaltres sempre separem molt el poble espanyol del que és l'estat espanyol. I dins l'estat espanyol, el Madrid polític, per entendre'ns. Què és el que ha passat perquè hi hagi hagut aquesta desafecció, i ara trenco una llança a favor de José Montilla, que ja va ser el profeta. Ja ho va advertir en el Senat, solemnament va dir, compte, que a Catalunya hi ha, arran de l'Estatut, hi ha una onada de desafecció que si no la gestionem de manera intel·ligent, pot acabar, ell considera que la independència és catastròfica. Uns quants considerem que és una opció, diguem-ne, positiva. Però ell ja ho advertia. I aquesta és la pregunta que continuen no fent-se al Madrid polític. Ni Rajoy, ni Pedro Sánchez. Se la feia una mica més Pere Rubalcaba que no pas Pedro Sánchez. Des d'aquesta perspectiva hem anat enrere.
Maria Jesús.
Puc arribar a coincidir en que a vegades la Constitució s'aclareix molt, però aquesta consulta també una mica, vull dir, aquesta consulta sembla que és un abans i un després, quan, i sobretot ara, amb la nova, no vull dir simulacre, però bueno, la nova forma de participació sembla més una enquesta que no una altra cosa. Vull dir, jo vull anar més enllà, el dia després. No sé si hi haurà eleccions plebiscitàries o no, llista única. Vostè que parla explícitament d'independència, vostè ho diu i això s'agraeix, perquè a vegades a Convergència no, si li retreu que no parla clar. Vostè és partidari d'una declaració d'independència i vull dir, què entenem per declaració d'independència? Si és una declaració, una proclamació, si és una votació al Parlament, i després, com diu el senyor Junqueras, fer un referèndum després. Vull dir, el full de ruta d'aquesta independència desitjada per vostè i per molta gent, és veritat, com es faria?
En tot cas, si em permets, sí. que és diferent respecte a Esquerra Republicana aquest full de ruta. És, jo crec que té matisos interessants i diferents i que caldria, ara jo crec que és l'oportunitat per aclarir-los. No?
Doncs ja ho tenim escrit, això, que són els 18 informes del Consell Assessor per la Transició Nacional. Hi poden accedir molt fàcilment a la pàgina web, en el Google hi posen llibre blanc de la Transició Nacional. Hi ha 18 informes i van a l'informe número 10, que es diu Procés Constituent, i que explica exactament com s'ha de fer. Explica quin és l'instrument per expressar el mandat democràtic, en forma de referèndum, en forma de consulta, en forma d'eleccions plebiscitàries, i després et defineix diversos escenaris. Si hi ha col·laboració de l'Estat, el que va passar al Regne Unit amb Escòcia, o sigui que hi ha voluntat de seure's, parlar i negociar. I si no hi ha col·laboració de l'Estat, i aquí s'incorporen diversos elements, instar l'Estat espanyol a negociar, demanar el suport de tercers estats perquè instin l'Estat espanyol a negociar, i també qui incorpora aquest concepte de declaració unilateral. Tots aquests elements estan perfectament escrits en els itineraris. Nosaltres el que diem és, com que ja ho tenim escrit, ens sembla que aquest és un punt de partida interessant a tenir en compte. Té una construcció molt tècnica, i nosaltres no som tècnics, som polítics.
Per tant, al final tu t'has de... Perquè la gent ho entengui, o sigui, ja sé que hi ha molts informes i tot això, però perdoni que insisteixi, o sigui... Quin seria Parlament, majoria suposada per la independència? No, però m'he simplificat, vull dir, Parlament, majoria suposadament independentista, una declaració al Parlament, referèndum, o sigui...
Sí, sí, el plantejament que es fa...
Si em permets, per acabar, no? Perquè, clar, és dir, si aquesta majoria l'endemà comença a negociar una altra vegada amb l'Estat, que és el que he entès del que diu el llibre blanc, o si fa una proclamació ja és independent com està expressant el senyor Junqueras. Jo crec que són diferències importants.
El que es diu és que primer hi ha una declaració en el sentit de dir la voluntat d'aquest Parlament, la voluntat, és, al llarg d'aquesta legislatura, que és una legislatura curta, és assolir la creació d'un nou Estat. Per tant, hi ha una primera declaració solemne de quina és la intenció, de quina és la voluntat. I a partir d'aquí, el que s'ha de dir és, com que hi ha un mandat democràtic i aquest Parlament ha decidit això, el que s'ha de fer és començar a instar l'altra part a negociar. No un encaix diferent de Catalunya dins l'Estat espanyol, sinó, si és possible, negociar de manera com ho volien fer els britànics i els escocesos. Com es fa aquesta separació? Es negocia la separació. Negocia això, exactament això. Si es pot fer un acord sobre repartiment d'actius i passius, sobre règim transitori, sobre veure com hi ha successió de normes i successió de contractes, tots aquests elements per donar aquesta seguretat jurídica.
I
és
si
bastant
no,
probable...
Si
ara, molt bé, següent fase. Però tu formalment has d'instar l'Estat a seure's, de dir, escolti, tinc un mandat democràtic, aquest Parlament serà fidel a aquest mandat democràtic, comencem a negociar, i l'altra part no vol seure's, però tu l'has d'instar a fer-ho. Següent part, que és, tu demanes a tercers països, o tercers actors, o organitzacions internacionals que t'hi ajudin. De dir, ens poden ajudar a fer seure l'altra part per poder parlar, per poder negociar, per veure com es fa? I, diguem-ne, això veurem si té èxit o no.
En cap cas no seria, com diu l'ANC, de tomar els ports i aeroports.
I després ve la següent part, que és que si això no és possible, tu mentrestant has d'haver construït aquells instruments d'estat que facin que el dia que fas la proclamació, que vol dir que trenques, aleshores el nou estat ja és viable com a nou estat, té reconeixement internacional per part d'alguns altres estats i, per tant, és viable. Per tant, és un procés. Jo des d'aquesta perspectiva, crec que és un plantejament, a més, que està molt ancorat amb el que és el dret internacional, que tenim dret internacional públic, tenim antecedents, tenim jurisprudència, tenim doctrina, i la legalitat internacional és interessant tenir-la en compte. I, per altra banda, tenim aquests antecedents. Doncs home, està molt escrit, jo crec que és relativament senzill, perquè la gent el que ens demana és fer-ho molt bé.
Però a la vista del que ha passat durant aquests mesos de debat en relació a la...
I això, perdona, i és un escenari de no col·laboració amb l'Estat. El Consell de Transició Nacional diu de col·laboració i de no col·laboració. Pot haver un escenari de col·laboració. Per exemple, un escenari de col·laboració és com defineix la llei de claredat de l'Estat de Canadà. Està perfectament pautat com s'ha de fer aquest procés perquè Canadà reconeix o explica l'itinerari que han de seguir les províncies per ser independents. I ho explica. Aquest és un escenari de... Aquí és difícil que en diguem aquest escenari de col·laboració.
Que es va fer posterior al referèndum.
Sí, es va fer posterior al segon referèndum.
No, però vull dir, del que hem vist en els darrers mesos en relació al suport internacional, diguéssim, sembla que no hi ha massa un rescat, perquè el govern de Madrid ha fet push, ha fet, diguéssim, ha exercit la seva influència en els àmbits, sobretot de la Unió Europea, perquè siguin els mínims els comentaris en relació a aquest tema i que no s'expressi d'una forma per països potents, fonamentals, cap suport cap a aquest tema, no? I llavors, on anirem a trucar? Què s'espera d'això?
Sí, això és molt lògic i sempre ha estat així. Jo no conec cap procés de creació d'un nou estat en el qual prèviament d'altres estats ja hagin anunciat amb molta claredat la seva voluntat de reconèixer-los, i menys aquí en el context de la Unió Europea. Per exemple, quan es va independitzar Eslovènia, que potser va ser el procés més pacífic a l'antiga Iugoslàvia, hi va haver tres reconeixements molt ràpids, si se'n recorden: Alemanya, Àustria, Imperi Austro-Hongarès, i el Vaticà. Aquests són els tres que van anar molt, molt ràpids, però no van expressar allò amb molta determinació que hi havia aquesta voluntat. En dret internacional, o més que amb els usos de relacions internacionals, només es gestiona allò que existeix. No es gestiona les expectatives. No hi haurà cap estat que prèviament, davant d'una expectativa, es posicioni. Jo he tingut la possibilitat de fer una ronda llarga de visites amb ambaixadors d'altres països a Madrid. És una de les feines maques que em toca fer com a coordinador general de Convergència, que és anar a Madrid a veure ambaixadors, a explicar-los què estem fent. I és evident que no hi ha ningú que diu obertament. Però en el moment que neix una nova realitat, si té un anclatge democràtic suficient, si les coses s'han fet ben fetes, anclatge democràtic suficient vol dir que hi ha hagut una majoria expressada en les urnes, clara i legítima, i allò és viable, aleshores es desplega, diguem-ne, tota la política internacional en un doble sentit. Primer, si aquella nova realitat és viable, es gestiona d'acord amb el principi de mal menor. És a dir, prenem una decisió que sigui la menys negativa per a Espanya, per a Europa i per a Catalunya, de la millor manera possible. Si ho hem fet bé, hi pot haver aquest reconeixement. I després hi ha una altra part de les relacions internacionals que té un punt de brutalitat, que és: si vostè és independent, a mi per què m'interessa que vostè en sigui? És a dir, què hi guanyo jo que aparegui a l'escena internacional? Allò que deia De Gaulle, de França no té amics, França té interessos, les relacions internacionals funcionen amb aquests termes. Sí, sí, és així, té una part brutal. Per tant, només et reconeixeran si existeixen, si existeixes. Si només és una expectativa, no hi haurà ningú que et dirà: escolta'm, expectativa, fes el pas endavant que jo et garanteixo el 100%, no? Per tant, tu el que has de fer és néixer de la manera més pulcra en termes de legalitat internacional possible. Perquè el dret internacional no prohibeix una declaració d'independència. No ho prohibeix. No ho regula, però no ho prohibeix.
Esteu escoltant el Conversa a la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte, amb l'Enric Sierra, Joan Corbera, Manuel Manchó, Maria Jesús Cañizares, el convidat d'avui, el senyor Josep Rull, coordinador general de Convergència Democràtica. De tot el que parlava ara, senyor Rull, podem descartar que Convergència o qui guanyi les eleccions pròximes declari unilateralment la independència de Catalunya? Anar-ho a la brava? Fer-ho a la brava?
Jo els he explicat quina és la teoria que hi ha en aquests moments. A partir d'aquí...
Però en el supòsit de que no, tots siguin obstacles i que no hi hagi cap més sortida.
A partir d'aquí, jo el que he explicat és, i amb això he volgut ser molt, molt escèptic, totes les explicacions que jo els he donat és el desenvolupament d'allò que diu un informe que ja existeix. Mm. I per tant, no... Vostès em preguntaven, aquest itinerari com hauria d'anar? Què s'explica? Què s'entén? Jo els he explicat això. Però a partir d'aquí... Jo, si em permeten, no vull fer cap especulació més enllà del 9 de novembre. No la vull fer. És a dir, ara la prioritat és poder treballar amb el 9 de novembre, que aquesta consulta vagi bé i demostrar que hi ha musculatura suficient per continuar aquest procés.
Que ens posaria unes eleccions.
I nosaltres, sí, el president Mas ho va explicar, el mandat democràtic definitiu. Això ja és entrar a veure com serà a partir del 10 de novembre. Jo no hi entraré. Ara centrarem totes les nostres energies, tot el nostre esforç, amb el 9 de novembre. Una altra cosa és explicar, m'han preguntat vostès, com ha d'anar aquest procés. Jo dic, hi ha un punt de partida que és interessant, que ha fet una comissió de caràcter tècnic, que és aquest Consell de Transició Nacional. Alguns en reconeixen la seva fiabilitat, d'altres no. Això és molt opinable, El PP diu, no, vostès han seleccionat. Però, home, però hi ha gent de prestigi, de diversos ordres, del món del dret privat, del món del dret públic, del món de l'economia, del món de la ciència política, doncs tinguem-ho en compte.
Joan.
M'ha aixafat la pregunta, si no li puc preguntar a partir del 10N, però estic obligat a fer-ho d'alguna manera.
Tant, jo no, també estic obligat.
El Joan li donarà la volta a la pregunta.
No, és una, simplement una pregunta, una reflexió. La pregunta, i després faig la reflexió, és si necessàriament el post 9N passa per eleccions. M'explico. Si guanya el no, M'imagino que convindrem que el president de la Generalitat hauria de dimitir, igual que ha fet l'Alex Salmon, perquè representa...
Doncs, si guanya el no, quan?
El no amb, les, amb el 9-N, és a dir, un no rotund. Em sembla que seria prou
evident. Però això està descartat.
Està descartadíssim.
Això està descartat, bueno, perquè aniran només els casos que votaran.
Sí, sí. Fins aquí arribo.
Clar. Jo estic molt d'acord amb vostè, la democràcia és la democràcia.
Sí, vull dir,
les urnes el 9 de novembre...
Jo m'ho crec, això.
Les urnes el 9 de novembre han de servir pels que volem votar sí, pels que volen votar sí, no, i pels que volen votar que no.
Sí que és veritat que la termòmetre...
Malauradament no serà així. Malauradament no serà així.
Estem treballant, fixi's que estem, i perdoni que l'interrompi, estem fent una campanya que té dues parts. Una d'explicar per què volem que Catalunya sigui un nou estat, però l'altra d'explicar a la gent que aprofitin aquestes urnes i vagin a votar. I aquesta és una part de campanya que la farem com a partit en el qual hi coincidem molt àmpliament. Avui, ahir es va reunir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir i van anar en aquests termes, és a dir, de convidar la gent a participar. La gent que pensa coses molt diferents, els que volen que Catalunya sigui independent i els que no volen que sigui independent, però aquestes urnes han de poder ser vàlides per a tothom i, per tant, la reflexió que vostè feia era absolutament pertinent. Pot passar això, clar.
Pot
que
passar. Suposant que triomfi el sí o el sí no o el sí sí, bé, és, no deixa de ser un mandat democràtic que, segons el seu argumentari, dona al poble de Catalunya el seu president de la Generalitat, el seu govern. El president de la Generalitat està plenament legitimat per continuar administrant aquest sí, o aquest sí, o aquest sí no, sense necessitat de convocar eleccions i portar a terme aquest full de ruta que vostè diu que existeix i que està pautat en, aquestes, en aquest full de ruta que vostè deia. Pot legítimament aplicar-lo ell pel sol fet de ser president de la Generalitat, o es, necessàriament estem abocats a unes eleccions?
Tu necessites un mandat democràtic que sigui a nosaltres, quin ens agradaria que fos un referèndum, que és el que van fer a Escòcia. Però amb la mesura que l'estat espanyol no vol acordar un referèndum a Catalunya, només hi ha un mecanisme amb reconeixement internacional, amb recorregut internacional, que és aprofitar unes eleccions ordinàries i transformar-les en un referèndum. Aquest és l'únic mandat democràtic que hi ha que et permet gestionar aquesta majoria. El 9 de novembre no pot tenir aquest reconeixement internacional, entre altres coses, diguem-ne, perquè hi ha la negativa de l'estat espanyol a reconèixer-lo com un instrument vàlid. Una altra cosa és que si hi ha una participació extraordinàriament alta i una majoria molt clara, molt rotunda, del sí, home, això té molta potència. Molta potència. Per tant, tinguem-ho present, però el president Mas va ser molt honest el primer dia i va dir, escolta'm, aquí el que veurem és quin és el to, quina és la musculatura, però el mandat definitiu haurà de passar o per un referèndum o per unes eleccions que acabin sent un referèndum elles mateixes.
I quina ha de ser la musculatura?
Quina ha de ser?
Perquè aquí...
El nivell de participació.
El tema d'Arenys de Munt, per entendre'ns, tot el procés de les consultes populars va donar un resultat proper al milió de vots i les darreres manifestacions de les diades han superat l'última, segons els propis organitzadors, amb escreix el milió i mig de persones. D'altres s'han barallat altres xifres, no? Però clar, si des del punt de vista dels defensors del procés s'estan donant xifres molt altes, quina hauria de ser la musculatura?
Jo no m'atreviré a donar cap xifra, és a dir, la màxima participació possible, i dins aquesta participació...
Anar una participació inferior a la de la diada seria un fracàs?
Jo no vull judicar, perquè estem parlant en termes diferents, aquí estem parlant en urna, i per tant mirem les últimes eleccions, quina participació hi va haver, les eleccions al Parlament de Catalunya, diguem-ne, aquells partits que estaven pel dret a decidir i aquells que estaven per l'estat propi, quin suport vam treure en urna, i això ens ajudarà a buscar
alguns elements. Sí, però com s'explicaria que 1.800.000 persones fa un mes demanin el dret a decidir i després no vagin
per això estem molt confiats amb això.
L'alcalde de Girona deia l'altre dia que la ciutat amb els 2 milions
quan es diuen la xifra, jo no donaré cap xifra, però jo crec que serà molt de seguida sabrem si això té aquesta força o no la té. Jo estic molt convençut que serem capaços que tingui aquesta força, perquè estic percebent, diguem-ne, si em permet, vibracions molt positives des d'aquesta persona. No, quan s'obre aquest procés, que algú des de dins i des de fora inicialment l'ha volgut desqualificar. però s'obre una pàgina per inscriure voluntaris i en una setmana s'aconsegueixen 30.000 voluntaris. I sentia un alt càrrec del govern que deia que valdria la pena saber quants voluntaris formalment hi van haver als Jocs Olímpics de l'any 92, per veure, per poder comparar més o menys, no ho sé quina dada.
Per ser,
quina dada?
No, però...
farà un càsting,
vull dir... Un càsting, m'agrada.
Però clar, no? Tenen més voluntaris que no, és un detall.
No, sí, no s'ho pensi, perquè hi ha voluntaris de moltes menes, diguem-ne.
Sí, però perdoni, en els Jocs Olímpics s'hi van apuntar 30.000 en el moment que es va proclamar Barcelona com a candidata, i a l'hora d'anar-los a buscar van tenir feina, i amb prou feines van aconseguir 11.000 de veritat.
Oi que eren 30.000? Era...
No, es van apuntar 30.000, però a l'hora de la veritat...
La ANC ja ha superat els voluntaris dels Jocs Olímpics, ja es va explicar en el seu moment.
Sí, no, però...
Bueno, però en qualsevol cas,
i aquests ara també...
Són 30.000 que van molt ràpid, hi ha aquest procés, diguem-ne, d'acreditar que aquelles són unes dades reals, hi ha un procés de formació, hi ha destinacions diferents, uns estaran als més, els altres poden acompanyar la gent, els altres poden supervisar tots aquells espais on es vota. Hi ha, diguem-ne, uns encàrrecs molt específics, molt concrets. Després, els ajuntaments. Es diu, hi ha la consulta, la Generalitat només pot proveir amb garanties punts de votació als instituts, però això faria que només es pogués votar 300 municipis a Catalunya i anar 947. En aquests moments ja tenim, em sembla que són 942 municipis que hi han dit que col·laboren i que en el seu territori hi haurà un... Això és molt potent. En tan poc temps que hi hagi hagut aquest desplegament d'energia, hi ha un altre element, que és la gent el que et diu. Diu, jo aniré a votar. I m'estic trobant, potser m'equivoco, i aquí tinc un excés d'eufòria, m'estic trobant, faig molta propaganda al meu poble de Terrassa, de barris, de gent que volen votar que no, que diuen que volen anar a votar que no. I això no m'hi havia trobat, de dir, escolta, vull aprofitar, veig que això comença a tenir prou, jo quiero votar para quedarme en España, pero yo quiero votar. Aquesta és la idea, i això m'ho he trobat no en un cas concret d'allò que et veuen, et diuen, oi, Rull, no, sinó que et trobes més gent del que jo m'esperava, que et diu, contra la independència, però jo pones les urnes, voy a decir que no. Doncs sí, aquesta és el que a mi em dona una certa...
Jo li volia preguntar que vostè ha fet molt esment una cosa que per mi és essencial, és a dir, que aquesta segona part del 9-N ha de ser unes eleccions, ho va dir també el president Mas, i que com es transformen unes eleccions que seran formalment al Parlament de Catalunya en un referèndum per aquest sí o per aquest no, la forma més clara per algú de fora, ja no pensem en el consum intern, sinó per algú de fora, seria segurament aquesta llista conjunta que podria marcar, doncs, la gent favorable a la independència i després una sèrie de partits on hi ha matisos i on hi ha sís, hi ha sinós i una mica de tot. Però la part aquesta del sí quedaria bastant reflectida. Segueix insistint en aquesta llista conjunta, o dit d'una altra manera, perquè també ho va dir el president Mas i vostè mateix, si no hi ha aquesta llista conjunta, el president Mas pot seguir governant fins que la trobi i, per tant, guanyar un cert temps.
Em centrarem en el 9-N, l'explicació de com ha de ser unes eleccions plebiscitàries, ja la va fer el president. Hem de transformar unes eleccions normals en un plebiscit, en un referèndum. I, per tant, hem de buscar l'eina millor i més comprensible a nivell intern i a nivell internacional. Simplement ho deixo aquí.
A partir d'aquí, clar,
no, això és el que va explicar el mateix president.
Sí, sí, sí.
Però a partir d'aquí, diguem-ne, haurem de veure què passa el 10 de novembre i haurem de parlar, diguem-ne, sense premisses prèvies. Asseiem-nos, parlem i mirem aviam com orientem. Però ara, diguem-ne, si ens esviéssim massa del 9 de novembre, jo crec que ens faríem un mal favor per ara i per al futur.
Però en tot cas, li volia matitzar. Entén la desconfiança que ha mostrat Esquerra Republicana respecte a Convergència i Unió per aquest procés?
A què refereix? Quan diu la desconfiança, en quin sentit?
La desconfiança de que Convergència i Unió no ha anat tot el que calia, no ha anat tan enllà com Esquerra Republicana volia respecte a la consulta. Jo crec que hi ha hagut un cert canvi en els darrers dies, però que aquest és el gran retret que fa Esquerra, no?
Bueno, nosaltres el que dèiem és que teníem un pacte per poder posar les urnes de la millor manera possible, d'acord amb tots els marcs legals disponibles, i és veritat que hi va haver una fractura d'aquesta peça de porcellana que se'n diu la unitat i que ara l'estem recomposant en relació a aquest nou de novembre. I per tant aquí nosaltres hi hem de posar molt rigor, molta seriositat, ser molt permeables a les aportacions que facin els altres partits, i en aquest sentit, diguem-ne, a proposta del grup Mix s'ha anat incorporant algunes millores i també posar en valor doncs la generositat d'altres forces polítiques com Esquerra, parcialment com Iniciativa, ja veurem com acaba, que malgrat no considerar que aquest fos el seu instrument, s'estan abocant a que el 9 de novembre sigui un èxit. I per tant, sobre això estem reconstruint aquest procés. Nosaltres, el president, jo crec que ho va explicar molt bé en la sessió de control de la setmana passada al Parlament de Catalunya. Arriscant molt, eh? Diu, si això surt bé, serà mèrit de tots. Serà mèrit d'Esquerra Republicana, serà mèrit d'Iniciativa, serà mèrit de la CUP, serà mèrit també, per què no, del PSC. Si surt malament, és responsabilitat meva. I ara, com a coordinador general de Convergència Democràtica, dic, serà responsabilitat nostra. Assumim aquest repte, assumim aquest risc. Eh? I aquestes són les bases sobre les quals hem volgut reconstruir aquest espai de confiança. I l'estem reconstruint d'una manera allò molt, diguem-ne, molt bàsica, però l'estem reconstruint.
Ara que parlava d'unitat, per què Convergència no va dedicar tants esforços al pacte fiscal com a la consulta? Perquè a la consulta ho estan donant tot, vull dir, o sigui, és evident que, bueno, hi ha estratègies d'una consulta que està anul·lada a fer una altra, o sigui, insisteixo, per què no? I això sí que generava una àmplia majoria, incloent el PSC, per què no van dedicar tants esforços al pacte fiscal?
Discrepo radicalment, sempre. Discrepo. Amb el pacte fiscal ja quedava dins la proposta que va sortir. La primera proposta que va sortir de l'Estatut de Catalunya ja havia incorporat un canvi de sistema de finançament que s'assemblava molt en el pacte fiscal. I això no va anar bé. Hi va haver un procés de retallada considerable. Però després, si se'n recorda, hi va haver a l'anterior legislatura una comissió específica d'estudi pel pacte fiscal, se'n recorden? I vam crear una comissió d'estudi, es va treballar, va tenir un treball molt llarg, sòlid, i va haver moltes compareixences, ens va venir gent d'Euskadi, gent de Navarra, gent d'altres països a explicar-nos com ho feien, i per tant no hi ha un marc més potent de buscar i treballar el consens que aquest. I la proposta que va sortir del Parlament de Catalunya amb aspectes essencials d'aquesta proposta va tenir el suport del 80% dels diputats. I quan el president Mas se'n va a Madrid, després que hi hagués hagut molta negociació tècnica entre el govern de Catalunya i el govern de l'Estat per veure quina sortida hi havia, ell hi anava amb negociacions tècniques prèviament fetes amb el govern espanyol. Hi anava amb el suport del 80% de diputats al Parlament de Catalunya. I va anar a Madrid. I anava explicant dues coses, i això és bo que la gent sàpiga què va anar a explicar el president Mas a Madrid. Diu, us oferim, o us proposem un sistema de finançament que sigui com el concert econòmic basc, però solidari. Saben que el sistema de finançament d'Euskadi i Navarra és un sistema de finançament que Euskadi i Navarra paguen aquells serveis que no han estat transferits a la comunitat foral, per entendre'ns. Però no hi ha solidaritat per altres comunitats autònomes. I nosaltres dèiem, sistema de finançament que tinguem la clau de la caixa, capacitat per decidir els nostres impostos, però un paquet important de solidaritat. Reduïm-la del 8% del PIB al 4%. En lloc de 40.000 milions d'euros, de 40 milions d'euros que cada dia passem a l'Estat espanyol, 20 milions. I segon, que jo crec que va ser el gran error de Rajoy, de dir, som conscients que tenim una crisi econòmica terrible l'any 2012. Som conscients que no hi ha diners per implementar aquest nou sistema de finançament. Pactem el model i pactem el calendari perquè es vagi aplicant gradualment a mesura que anem sortint de la crisi econòmica. Home, més esforç, més voluntat de pacte, més voluntat de diàleg, més empatia amb l'altre que el que vam expressar és pràcticament impossible. I Rajoy què diu? No. Home, dius, home, però quin... No. Quin marge hi havia? Amb un milió...
Quin marge hi ha ara? Vull dir, és que han passat d'un... Entre el no al pacte fiscal i el no a la independència, vostè...
Home, no,
hi ha... O sigui, no, perquè ser impossibilistes...
No, perquè hi ha l'Estatut, i l'Estatut fa molt mal. Per què? perquè aquella sentència de l'Estatut, no, jo sóc d'un partit que nosaltres vam ser molt a favor de la Constitució, però molt vol dir molt. Catalunya vam ser, si m'erro em corregeixen, la comunitat autònoma que va votar més massivament la Constitució. El 92% dels catalans van votar la Constitució del 78, que era una Constitució oberta a la possibilitat d'una Espanya plurinacional. Aquella sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut de Catalunya, i ara simplifico molt i potser deia dues coses. Un, si vostès catalans se senten nació, Espanya no és el seu estat. Si vostès catalans se senten nació, aquesta no és la seva Constitució. Hi havia molts catalans que es pensaven que aquella Constitució també era la nostra Constitució i que aquella Constitució ens podia reconèixer com una nació i que era possible construir una Espanya plurinacional. I aquella sentència, que és molt contundent, el que diu és no, si vostès se senten nació, aquí no hi caben. Ens pensàvem que sí. I allà hi ha una ruptura, que és aquella que adverteix José Montilla, que és una ruptura molt contundent, de dir, ostres, el que li deia abans, si Espanya no vol ser l'estat dels catalans, els catalans tenim el dret i l'obligació de construir-ho de prop. I malgrat això, fem la nova proposta de pacte fiscal. I ens torna a dir una altra vegada que no. I per tant, no és només el pacte fiscal que és que no, sinó que hi havia una suma. I a més, una altra cosa, que és una ofensiva recentralitzadora que no té cap mena de precedents per part del govern Rajoy, en tots els ordres, en tots els àmbits. I quan hi ha algú que diu, bueno, que ens facin un gest, o sigui, el gest és uns pressupostos generals de l'Estat que són ofensius des d'un punt de vista de la inversió pública, que ho coneguin també les persones que ens escolten. Catalunya som el 16% de la població d'Espanya, generem el 19,5%, paguem a l'entorn del 20% dels impostos, representem el 27% de les exportacions de tot Espanya i només rebem el 9% de les inversions. Jo vaig anar fa poc a Baviera i els explicava a representants del govern bavarès aquestes dades i què ens deien? Ens deien, home, però com pot ser que la locomotora de l'economia espanyola, en lloc de greixar-la, en lloc de posar-hi fuel, carbó, l'escanyis, perquè això és negatiu per a Catalunya i negatiu per a Espanya, que és la situació que ens trobem. Per tant, el paquet de desafecció és molt ampli i no hi ha cap gest. Ahir mateix ens suspenen aquell decret de pobresa energètica. És que és això, ja no tenim ni eines, les bàsiques, per proveir elements bàsics de benestar a la gent d'aquest país.
Sí, aquesta setmana hem sentit el conseller Vila en una conferència pública en la que deia que l'endemà del 9N es presentarien els pressupostos al Parlament de Catalunya per intentar-los aprovar, i se li va entendre unes ganes de que la legislatura s'estiri i no pas s'avancin les eleccions. Una doble pregunta: el govern està unit en el tema de les eleccions abans? I dos, hi haurà aquesta aprovació dels pressupostos? La veu vostè amb el suport d'Esquerra Republicana?
L'hem de treballar, i nosaltres el que insistim és que és bo, perquè nosaltres hem de dibuixar un escenari de futur, però hem de governar pel dia a dia de la gent d'aquest país.
Sí, però si s'avancen eleccions no hi haurà pressupost.
Sí, però hi ha alguns elements que poden ser interessants de poder ser aprovats, per exemple en relació als interins de la Generalitat, que l'1 de gener el que ens agradaria és que recuperessin un 15% de la seva retribució i del seu horari laboral. I això, diguem-ne, si ho podem fer ja, beneficiarà molta gent.
Sense aprovar pressupostos.
No, mirarem aviam si es pot fer en el context dels pressupostos. I uns pressupostos, diguem-ne, que durant els primers mesos no els haguem de prorrogar, sinó que els puguem tenir aprovats per deixar de fer determinades retallades. Aquests pressupostos preveuen que queden aturades determinades retallades i es recuperen algunes qüestions.
És a dir, podríem veure uns pressupostos aprovats i després una convocatòria d'eleccions.
Una cosa no ha de ser incompatible amb l'altra, perquè nosaltres estem molt compromesos amb el dia a dia de la gent i, per tant, nosaltres continuem sent el govern del dia a dia d'aquest país, i en el dia a dia d'aquest país el que ens agradaria és poder aprovar aquests pressupostos. Aquest és un debat que, encara que Esquerra Republicana hagi plantejat que no, doncs el nostre soci prioritari per fer-ho continua sent Esquerra Republicana, i farem, diguem-ne, mirarem d'obrir aquestes vies. Aquesta és la nostra voluntat, de poder-ho treballar en aquest sentit. No, ara per ara, Diguem-ne, ens movem amb aquest esquema.
Ens queda un minut just de programa, ràpid.
No, dic que sent possibilistes, com vostè ha dit, que s'ha de gestionar el dia a dia, el que hi ha ara és que l'any 2014 el que el govern tenia previst, que era ingressar 800 milions per la gestió del cànon de l'aigua que li passa a l'àrea metropolitana, no els tindrà perquè els alcaldes del PSC i el PSC en el seu conjunt considera que no és el moment, i per una decisió política que es pot estar a favor o en contra, però és la seva decisió. I respecte al pressupost de 2015, el conseller Mascolell ja ha reflectit que podrien quedar entre 2.500 i 3.000 milions per quadrar els comptes. Per tant, com ho pensen fer? O el govern que surti d'aquestes eleccions, si és que hi ha eleccions, tindrà un escenari realment complicat? Com ho pensen gestionar això?
Molt complicat.
Més enllà de després de fer una declaració
molt complicat, necessitaríem un altre programa per explicar-ho.
I ens queden 40 segons.
Sí, quan aquesta és la idea, que tenim una situació molt complexa. Vostè ha parlat d'aquests alcaldes socialistes, i per tant aquí també tenim una dificultat en aquest espai polític. N'haurem de parlar a fons, perquè la situació financera de la Generalitat en aquests moments és molt complicada, i això també els ciutadans ho han d'entendre i ho han de conèixer, que no ens podem quedar encallats, no ens podem quedar igual, i per tant hem de governar el dia a dia, però hem de ser molt ambiciosos de cara al futur, perquè així és evident que aquest país no pot continuar si vol garantir el progrés i el benestar de la seva gent.
I els que no poden continuar són nosaltres, perquè la ràdio arriba a l'hora de posar punt i final al programa, la conversa d'avui. Senyor Josep Rull, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vostès.
El tornem a convidar, poder després del 10 de novembre, aviam si es pot donar més llum sobre el que pot passar a partir d'aquest dia. Gràcies també a l'Enric Sierra, gràcies. Joan Corbera, Manel Manchó, Maria Jesús Cañizares. Tornem dissabte bé, com sempre, des del restaurant de l'Ostàs Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.